Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pancarta en suport als presos que penja de la façana de l'Ajuntament de Sabadell es retirarà en qüestió de dies. Així ho ha afirmat el portaveu del partit taronja al consistori, Adrián Hernández.
Crec que el govern ha de fer la valoració, suposo que ho ha de fer, però la pancarta jo crec que és qüestió de molt pocs dies que acabi sent retirada en compliment de la legalitat i de la moció que hem aprovat.
La Junta de Portaveus ha donat llum verd amb els vots a favor del PSC i Podemos a una moció de Ciutadans que instava l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a complir la legalitat i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a aquest tipus de símbols, la pancarta i els llaços grocs. Des de l'equip de govern, el portaveu Pol Gibert ha dit que l'executiu local retirarà la pancarta quan ho cregui oportú.
Titulars.
I avui també us expliquem les novetats sobre els pisos dels Merinals. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
La Generalitat s'ha compromès a acceptar les conclusions de l'informe independent que ha de determinar quin és l'estat real dels 170 immobles d'aquest barri.
Així s'ha resolt avui en una trobada entre l'Ajuntament, Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El consistori té una partida de 100.000 euros reservada per pagar aquest informe que se sumarà al que ha d'elaborar l'empresa municipal Vimusa.
4.000 espectadors i un 75% d'ocupació. Aquestes són les xifres amb les quals es tanca la tercera edició del Fresc Festival, amb 5 concerts que han penjat el cartell d'entrades exaurides.
Sí, entre ells hi figura la nit dels musicals, el concert de Mishima o el de l'orquestra d'acordions de Sabadell. Unes xifres que pel director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, són molt positives.
El balanç en principi és positiu, és força positiu, la tercera edició. I bueno, el Fresc entenc que ja és un festival força conegut i reconegut a la comarca. I el balanç en general de programa de públic és positiu, és força positiu.
De cara a les pròximes edicions, el Fresc es vol obrir a la comarca i busca la col·laboració d'institucions com l'Ajuntament de Sabadell.
Gregos Tierra i Aleix Roig acaben de ser presentats com a nous futbolistes del Centre d'Esport Sabadell.
El primer central esquerrà, tot i que ha explicat que el Numancia actuava al mig del camp, mentre que el segon jugava de lateral esquerrà al juvenil del Girona i ha assegurat que s'està adaptant ràpidament a l'esquema de carrilers d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Avui han repuntat una mica les temperatures respecte d'ahir i sembla que la cosa anirà a més. Li preguntem al Jordi Mateo, que ens acosta la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia, continuarem amb un ambient molt calorós a tota Catalunya i és que es manté la situació d'onada de calor que s'allargarà fins al dijous. Avui parlarem de temperatures màximes que en molts punts de l'interior poden superar fins i tot els 40 graus al centre de la jornada, però la calor afectarà a tot el país i, com diem, es mantindrà fins al dijous. A partir de divendres ja esperem que la temperatura tingui una lleugera tendència a la baixa, tot i que es mantindrà l'ambient calorós. Pel que fa a l'estat del cel, en general, el predomini del sol, creixement d'algunes nuvolades al centre del dia a punts del Pirineu, que com a molt poden deixar algun roixet molt aïllat a l'extrem nord de la serralada, i al final de la jornada també es formaran alguns núvols baixos a punts del litoral. Però en conjunt, com diem, s'espera que predomini el sol, amb una situació també de sol que es mantindrà de cara a la jornada de demà dimecres, i és que s'ha de mantenir el cel serè molt poc ennuvolat, novament amb alguns intervals de núvols baixos al litoral i alguns núvols d'evolució diurna al Pirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, molt bon dia. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Li preguntem al David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, tall a la línia 1 de metro. Però atenció, perquè des de demà passat el servei alternatiu incorpora una llançadora continuada de bus que farà el recorregut Clot Fondo. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, gràcies David. Pel que fa a les carreteres catalanes, tranquil·litat absoluta a aquesta hora. No hi ha cap incidència a la xarxa viària catalana, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web.
La notícia del dia.
PSC i Podemos han accedit a retirar la pancarta en suport als presos i a treure llaços grocs d'edificis i espais públics. Ho han fet després de votar a favor d'una moció presentada per Ciutadans a la Junta de Portaveus. Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell hi han votat en contra. La moció del Partit Taronja instava l'alcaldessa Marta Farrés a complir la legalitat i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al que consideren una simbologia partidista. Mireia Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha celebrat que finalment el PSC i Podemos s'hagin posicionat de forma clara en relació a la presència d'aquests elements que consideren del tot partidistes. Entre altres qüestions, perquè això farà que la formació taronja torni a mantenir reunions bilaterals amb el govern.
Estem molt contents perquè a partir d'ara podem parlar de reactivació econòmica, de polígons, de barris, de seguretat, de neteja, de pressupost, de tot allò que al final fa possible canviar la vida i millorar la vida dels ciutadans de Sabadell, amb la qual també és un dia molt important i estem contents de tornar a poder fer política d'una vegada també amb el nou govern.
El text que ha prosperat en la Junta de Portaveus d'aquest matí també preveu que el retrat del rei Felip VI torni a penjar-se en un lloc preferent del saló de plens, tal com fixa l'article 85.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
Després de l'acord d'avui, el principal dubte a resoldre és quan es retirarà la pancarta de la façana de l'Ajuntament i quan es trauran els llaços grocs de la via pública. El portaveu del govern, el tinent d'alcaldessa Pol Gibert, ha dit avui que encara no hi ha cap data prevista per despenjar el cartell amb el lema Llibertat presos polítics i que es farà quan l'executiu local ho consideri oportú.
La moció simplement instava a complir la legalitat i la sentència del Tribunal Superior de Justícia, res més. S'ha votat a favor d'aquesta moció per part del grup de Podemos i de part del grup socialista, o quan s'ha aprovat la moció, i és, diguem, un mandat més que va en la línia del govern, que és doncs, no compartir la línia de la pancarta i, per tant, quan cregui oportú, doncs, procedir a retirar-la.
Tot i això, i com escoltàvem a l'inici d'aquest Notícies Migdia, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, creu que la pancarta es despenjarà en qüestió de dies.
Notícies Migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Tanquem aquest capítol i n'obrim un altre. La Generalitat es compromet a acceptar la resolució d'un informe independent que analitzi l'estat dels pisos dels Merinals. Tant si diu que s'han de rehabilitar com si mana que els 170 immobles que queden s'han de derruir. Aquest és un dels punts de contacte que hi ha hagut aquest matí en la trobada entre l'Ajuntament, l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Però hi ha hagut més compromisos per part de les dues administracions, Pere.
Sí, sobretot perquè els organismes que depenen del govern català han canviat la seva posició respecte a com s'han de solucionar els problemes dels pisos dels Merinals. Així ho ha anunciat aquest migdia Pol Gibert, portaveu de l'executiu sabadellenc, el qual ha aconseguit arrencar un compromís que feia temps que els veïns dels pisos afectats de luminosi i carbonatació demanaven.
Hi ha hagut acords en diversos sentits, de seguir treballant sota amb calendaris i planificació d'actuacions concretes, no? El qual l'Ajuntament també transmet la seva posició de que netejarà l'espai, però que és una competència que hauria de fer la Generalitat, però que sí que ho farà perquè no volem que aquell espai estigui en males condicions, amb el compromís del govern de la Generalitat que ells mantindran l'espai adequadament, que el dotarà d'espai públic d'una condició digna perquè s'hi pugui estar i disfrutar, de la jardineria, dels bancs, de mobiliari públic.
La reunió també ha abordat altres dos conflictes que es viuen al barri dels Merinals, com comentava Gibert. D'una banda, aquest manteniment de l'espai públic que envolta els pisos, que és propietat de la Generalitat. Doncs bé, l'Ajuntament ha traslladat el seu malestar per la brutícia que s'acumula a aquests llocs i ha reiterat que netejarà l'espai, però que és de competència catalana. Per això, la Generalitat també s'ha compromès a garantir l'adequació d'aquest lloc. El tercer àmbit que han tractat són les inversions, els espais sense urbanitzar del barri.
I important també és que la Generalitat actuï en aquests espais que hi ha encara sense urbanitzar els Merinals, que són bastants, que són simples terraplens que hi ha amb sorra, i que doncs, actuï, els urbanitzi, i com cop estiguin en condicions, doncs passin a ser de titularitat municipal i l'Ajuntament els gestioni i els pugui netejar com a propietat municipal que seran.
Gibert també ha agraït a la regidora Lourdes Ciuró de Junts per Sabadell que hagi intercedit en la negociació i hagi permès la ràpida resposta del Departament d'Habitatge. Pel que fa a l'informe que ha de determinar si cal que els pisos siguin rehabilitats o enderrocats, Gibert ha explicat que buscaran els professionals més independents i plurals que trobin i que es pagarà mitges entre el govern local i el català. Recordem que l'Ajuntament té una partida acceptada al ple de 100.000 euros per aquest informe i que recentment ha anunciat que tècnics de Vimus elaborarien una primera anàlisi de la situació d'aquests immobles.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, acudirà a declarar demà en qualitat de testimoni en el marc de la peça 28 del cas Mercuri, que investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte de la recollida d'escombraries i la neteja viària a Esmatza. Ferrés ha de donar explicacions sobre uns viatges al Marroc que, segons consta en la documentació, hauria pagat l'empresa concessionària. L'alcaldessa ha estat citada a declarar, a petició de l'acusació popular, exercida per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
Marta Ferrés hauria viatjat a Nador, al Marroc, el novembre de 2010, mentre era tinenta d'alcalde d'Acció Social, però sempre ha sostingut que desconeixia que havia sufragat els vols. El jutge del cas Mercuri investiga si aquests viatges, que haurien estat pagats amb la visa d'Esmatza per part del gerent de la concessionària, Eugenio Díaz, també investigat a la peça, van suposar un tracte de favor cap a membres del consistori. Tot plegat per facilitar després l'adjudicació del servei de recollida d'escombraries i de neteja viària a l'empresa, una concessió que es va acabar fent realitat l'any 2012 després de les eleccions municipals d'un any abans, en què el PSC es va fer amb la victòria, tot i que sense majoria absoluta. El contracte és de 18 milions d'euros anuals i té una durada de 15 anys, amb una possible pròrroga de 5 més de forma, que és el més gran per les arques municipals. En el marc de la peça 28 del cas Mercuri, hi ha un total de 18 persones investigades per delictes com tràfic d'influència, prevaricació, blanqueig, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, falsificació documental i frau electoral. Entre aquests investigats hi ha l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà i el regidor Paco Bustos, així com també els exregidors Cristian Sánchez i Anna Carrasco.
El portaveu del govern, el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha insistit que Ferrés va declarar demà amb la màxima predisposició per col·laborar amb la justícia.
Espera que puguin anar a les respostes, evidentment, que se li demanin, i també, diguem, espera que no sigui una utilització més política, com hem vist darrerament, de la justícia per fer política en aquesta ciutat.
La previsió és que l'alcaldessa declari a partir d'un quart d'onze del matí als jutjats de l'Eix Màcia. I canviem radicalment de qüestió per explicar-vos que el Mercat Comarcal de Fruites i Verdures, Mercavallès, està en obres aquest estiu. Els treballs, que tenen un pressupost de 140.000 euros, consisteixen en renovar el paviment de la nau i els seus accessos laterals. Les actuacions es faran durant l'estiu per reduir les afectacions dels comerciants i s'emmarquen dins d'un seguit d'intervencions per millorar l'equipament comercial que es troba a cavall entre Sabadell i Terrassa.
Les obres de renovació del paviment de la nau i els accessos laterals de Mercavallès van començar fa uns dies i s'allargaran fins l'11 de setembre. Els treballs consisteixen en dues fases principals. Primer s'ha de treure l'actual paviment i després s'ha de col·locar un de nou. Unes actuacions que, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, són una demanda dels comerciants.
D'aquesta manera volem actualitzar també un equipament que dona servei a tota la comarca. Aquest és un equipament central i la voluntat també és de poder continuar realitzant obres de millora en aquesta instal·lació que per nosaltres és molt important i que és un espai de referència, especialment doncs, per tots aquells minoristes doncs, que necessiten producte fresc a la nostra comarca.
Per tal d'afectar el mínim possible el dia a dia de les instal·lacions comarcals, els treballs es fan entre les 6 de la tarda i les 12 del migdia i els caps de setmana i festius des de les 8 del matí fins les 8 del vespre. A més, s'han dissenyat diverses mesures per mantenir l'activitat habitual del mercat, com ara indicadors per la circulació excepcional de persones i mercaderies, la protecció de les parades o bé elements de comunicació.
Són unes obres complexes, aprofitem l'estiu perquè és el moment de l'any que hi ha menys activitat i són unes obres que de fet comencen cada dia a les 6 de la tarda i acaben a les 12 del migdia. És una hora abans de que s'obri la instal·lació pública en general. Per tant, doncs, són unes obres que tenen la seva complexitat doncs, perquè hem de conviure amb el trànsit mal i diari que té aquesta instal·lació, que és de moltíssima gent. No? Bueno, jo crec que són unes obres que hi hem de fer sí o sí si volem continuar millorant doncs, els serveis que en aquests moments estan prestant des de Mercavallès.
Aquestes actuacions s'inclouen dins d'un programa de millora de les instal·lacions que, de fet, necessiten una forta inversió en els pròxims anys. En aquesta línia, el president del Consell ha assenyalat que es preveuen petits treballs que s'hauran d'abordar en els pròxims anys centrant-se, sobretot, en la coberta del mercat.
Són 3:15, la Fundació Bosch i Cardellach publica un llibre sobre Miquel Cruz Afon, un dels pioners de la paleontologia a Catalunya.
Es tracta d'una biografia escrita pel seu propi fill que explica la vida i trajectòria del fundador de l'Institut Català de Paleontologia i descobridor d'un nombre d'espècies tan gran que és difícil de comptabilitzar. Curiosament, malgrat la seva rellevància, encara no comptava amb una biografia. Una mancança que ja ha posat remei l'editorial Coma Negra amb la publicació d'aquest volum, Miquel Cruz Afon i l'origen de l'home.
Incendi a la cuina de l'Escola La Vall.
Va arrencar ahir al matí, encara no se sap des d'on. Va afectar, això sí, el sostre de la cuina i del menjador i part de la instal·lació elèctrica. Els tres treballadors que eren a la cuina van haver de ser evacuats, però cap d'ells va rebre atencions per cremades o intoxicació. Hi van actuar tres dotacions dels bombers i dues unitats de la policia municipal.
I tallen el carrer Sol i Pedrís, també per un incendi en un bar.
Va succeir ahir a la tarda, afectant la cuina de l'establiment i la campana extractora. El carrer Sol i Pedrís va romandre tallat al trànsit mentre hi actuaven tres dotacions dels bombers amb el suport de dues unitats de la policia local.
4.000 espectadors han passat pels jardinets de l'Espai Cultura en la tercera edició del Fresc, amb una mitjana d'un 75% de l'aforament. De fet, 5 propostes han penjat el cartell de No queden entrades. Són les dues sessions de la nit dels musicals, el concert de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, la representació d'Una família normal d'Estrena Morena o el concert dels Mishima i la proposta musical de la soprano sabadellenca Maria Hinojosa i Eduard Iniesta. Des del 26 de juny, el Fresc que ha ofert un total de 28 espectacles, Mireia.
Pràcticament un o dos espectacles diaris amb propostes musicals, teatrals, familiars i de paraula. Una programació que, segons els organitzadors, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, UIU Promotors i Joventuts Musicals de Sabadell, ha estat tan eclèctica que ha permès portar públics diversos. Això sí, malgrat el bon balanç positiu del festival que fan les tres entitats, obren la porta a alguns canvis i millores de cara a edicions futures. Per exemple, el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, apunta a la necessitat d'acostar el festival a la comarca.
També ens agradaria tenir ja més projecció a nivell de mitjans d'àmbit comarcal de país. Vull dir, és un festival sabadellenc, però entrem en un període on la programació realment cultural és força escassa, no només s'ha de dir tota la comarca, per tant volem que el festival sigui un festival vallesà. Però a banda també, bueno, esperem que és cert que només portem tres edicions, per tant és un festival molt jove, però sí que esperem que mica en mica també es faci forat als mitjans de comunicació catalans.
A banda d'obrir-se al Vallès Occidental, Sunyer apunta que de cara a la quarta edició del Fresc Festival els agradaria comptar amb el suport d'algunes institucions, com per exemple l'Ajuntament.
El Fresc Festival en 3 anys s'ha fet un forat important dintre la ciutat, dintre el món cultural, i per tant entenem també que ocupem i programem per tota la comarca. Per tant, és bo doncs, que també una mica es rebi aquest retorn per part de l'administració ens pugui donar un cop de mà i ens ajudi una mica, perquè realment costa, és difícil programar un festival d'aquestes característiques, hi ha molts recursos, no hi ha només econòmics.
En aquesta línia, Sunyer ha assenyalat que ja han emparaulat una reunió amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, de cara a l'edició del Fresc de l'estiu vinent.
Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. Continua el Congrés dels Diputats. El ple d'investidura de Pedro Sánchez avui ha estat el torn per als partits independentistes catalans. El primer en parlar ha estat el republicà Gabriel Rufián, que ha reiterat que el posicionament d'Esquerra dependrà d'un pacte entre PSC i Unidas Podemos.
En aquesta línia, Rufián ha demanat a Pedro Sánchez que no jugui a la ruleta russa.
Los independentistas son los responsables. Los independentistas son unos irresponsables. Los independentistas son unos intransigentes. Los independentistas son los que bloquean. Ustedes nos lo decían a nosotros. Ustedes que están hoy aquí jugando a la ruleta rusa.
Sí, Esquerra no ha assegurat el seu posicionament, qui sí que l'ha deixat clar Junts per Catalunya. La seva portaveu, Laura Borràs, ha ratificat la seva oposició a Sánchez. Ha assegurat que tenen 155 motius per votar no.
Supongo que así es como entienden ustedes la política. En vez de seducir, culpabilizan. En lugar de pactar, prefieren arrinconar. Y en vez de convencer, prefieren coaccionar. Democracia made in Spain. Democracia en demolición. Por eso le avanzo que tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura.
Els líders independentistes, Pedro Sánchez, els ha demanat que baixin el to i que deixin a banda la unilateralitat.
De fet, Pedro Sánchez torna a intervenir a aquesta hora per replicar les intervencions d'aquests partits. Ha demanat un altre cop, ha apel·lat a la responsabilitat perquè facilitin la seva investidura i ha reivindicat la capacitat d'acord de la classe política espanyola i ha reivindicat també que hagin arribat acords amb diferents forces parlamentàries per diferents qüestions. En qualsevol cas, per poder ser president, Pedro Sánchez necessita el suport de Podemos.
Que de moment no arriba. Unidas Podem ha rebutjat l'última oferta del PSOE per aconseguir investir Pedro Sánchez, president del govern. Els socialistes havien ofert una vicepresidència social i competències en joventut, habitatge, turisme i infància. Amb aquesta nova negativa, Unidas Podemos votarà no a la investidura de Sánchez en la primera votació que s'ha de fer d'aquí uns minuts. De fet, està prevista per les dues del migdia.
Revés judicial per a l'empresa Deliveroo.
Un jutjat social de Madrid ha resolt que els riders que treballen per la companyia operaven com a falsos autònoms, tot i mantenir una relació laboral estable. D'aquesta manera, la justícia dona la raó a la Seguretat Social, que va presentar la demanda i conclou que els repartidors de Deliveroo són assalariats de l'empresa. La sentència es pot recórrer ara al Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
I al Regne Unit, Boris Johnson serà el nou primer ministre britànic.
L'exalcalde de Londres, un defensor ferrissat del Brexit, s'imposa Jeremy Hunt a les primàries del Partit Conservador i de retruc serà també el nou primer ministre en substitució de Theresa May.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella a terminis també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell segueix amb la ronda de presentacions dels seus fitxatges. Avui ha estat el torn del central Gregor Sierra i del jove lateral esquerrà Aleix Roig. Al terrat de la Torre Millennium hem tingut el nostre company Sergi Parc. Molt bon dia, Sergi.
Què tal, Núria? Bon dia. Doncs ja fa una estona que ha finalitzat aquesta doble presentació de Gregor Sierra i Aleix Roig. Un Roig que, recordem, procedeix del filial del Girona i només té 19 anys. A priori arriba per ser el complement de Josu Ozcoidien al lateral esquerre, tot i que Roig assegura que no es posa cap sostre i que treballarà per posar-li les coses difícils a Antonio Hidalgo. Roig també ha admès que mai ha jugat amb un sistema de tres centrals i dos carrilers, però que en els entrenaments realitzats fins ara Hidalgo l'ha provat en el costat esquerre i s'ha sentit a gust. Pel que fa a Sierra, més experimentat, amb 26 anys d'edat, arriba amb l'aval, tal com ha recordat ell mateix, d'haver jugat un play-off d'ascens a primera amb el Numancia, tot i que Sierra allà no va gaudir de gaires minuts, i un play-off d'ascens a segona amb el Mestalla. Ara el nou central del Sabadell espera que tot això li serveixi per aportar un plus a l'equip.
No eliminó el Albacete en la última fase y bueno, se te queda ahí ese sabor agridulce, ¿no?, de que lo has tocado con los dedos y de que lo has tenido muy cerca, pero que finalmente pues no lo has podido conseguir. Y bueno, ya te digo, son experiencias que te van marcando el camino y bueno, contento de haberlas vivido y deseoso de que siga siendo así en estos años que vienen.
Sierra, per cert, també ha dit que pot jugar tant de central esquerre com de migcampista, de forma indiferent. I com està sent habitual en aquestes presentacions, també hi ha assistit el director esportiu del Sabadell, José Manzanera, tot i que tampoc avui ha volgut aportar gaires novetats pel que fa al tema fitxatges. Sí que ha parlat sobre una de les opcions per cobrir una de les posicions de l'eix de la defensa i sobre el perfil del davanter centre que busquen.
Olmo és una de les opcions, al final ha trascendido por muchos sitios, luego a partir del nivel en el que estemos o no estemos, ya es una situación más interna. Lo del tema del 9, estamos valorando diferentes perfiles de categorías, de niveles, de más referencia, menos referencia, más segundo delantero. Al final hay diferentes opciones.
Per altra banda, l'equip s'ha entrenat aquest matí i tornarà a la feina aquesta mateixa tarda i la setmana acabarà amb el primer partit de pretemporada el diumenge a les 7 contra l'Alçat de Xavi Hernández al Municipal d'Olot. Això sí, recordem, Núria, un partit que es disputarà a porta tancada.
Gràcies, Sergi, per l'última hora. Bon dia.
Bon dia, Núria. Fins ara.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I per primer cop a la història, Espanya estarà representada a les semifinals masculines i femenines de waterpolo d'un mundial. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui els homes de David Martín han protagonitzat la sorpresa dels quarts de final de la competició, eliminant Sèrbia per 9-12.
Sí, l'actual campiona olímpica i d'Europa. Cert és que els serbis s'han presentat a Guangzhou sense les seves grans estrelles i amb el bitllet pels Jocs Olímpics a la butxaca, però s'havien plantat a quarts sense perdre un sol partit. Amb un joc molt coral on 9 waterpolistes diferents han marcat. El combinat estatal ha manat en el marcador durant tot el duel i Sergi Cabanes, el representant de l'Astralpool, ha fet el 12è gol de la selecció. Ara Espanya s'haurà de veure les cares dijous a les 10 del matí amb Croàcia, vigent campiona del món, que ha eliminat Alemanya per 10-8. En cas de guanyar, els de David Martín tornarien a una final per primer cop des de Roma 2009 i es classificarien per Tòquio. L'altra semifinal, per cert, la disputaran Hongria i Itàlia.
Demà a partir de 11:45 del matí, recordem, la selecció femenina s'enfronta a Hongria buscant el passi a la final d'aquest Mundial. Mentrestant, està en marxa una nova jornada de finals de la competició de natació.
Una jornada que ha començat amb la retirada de la nord-americana Katie Ledecky per malaltia. Això ha provocat la repesca de Mireia Belmonte per la final del 1500 lliures, ja que havia estat novena a les sèries. Tot i això, la badalonina ha demostrat que segueix lluny del seu millor estat de forma i ha acabat en 8a posició, també lluny de la guanyadora, la italiana Simona Quadarella.
I no sortim de la piscina perquè Òscar Salguero ja no tornarà a competir fins al Mundial de Londres. El guanyador de la triple corona va ser un dels principals reclams del Campionat de Catalunya de Natació Adaptada, celebrat el cap de setmana passat a Can Llong.
El nedador dels Marinals va finalitzar en segona posició a la general del campionat després de penjar-se dues medalles de plata, els 100 braça i els 200 estils. Més enllà dels resultats, la satisfacció de Salguero ve donada per les marques que va registrar.
Ha sortit millor del que esperava, ja que han sortit molt bones marques per, com vaig dir a la roda de premsa del club, per el moment en què ens trobem, de càrregues altes, que estem cansats. Sí, sobretot estic molt content a la meva prova, el 100 metres braça, que vaig tenir molt bones sensacions i això em dona energia o motivació per ja de cara al Mundial.
Salguero marxarà d'aquí dues setmanes a Sierra Nevada per acabar d'ultimar els preparatius pel Mundial de Londres, que es disputa del 9 al 15 de setembre, una cita en què el nedador del club només participarà en el 100 braça.
Mercè Pacio s'apropa al seu màxim rendiment després de finalitzar sisena al Campionat d'Espanya de Cross Country. La cursa de bicicleta de muntanya, que ha tingut lloc el cap de setmana a Arguedas, a Navarra, ha servit a la sabadellenca per confirmar les bones sensacions.
La ciclista local va posicionar-se a prop de les millors durant la primera meitat de la cursa, però la calor asfixiant i la falta de ritme li van acabar passant factura. Malgrat tot, Pacios, que creu que ja té a tocar el seu millor nivell.
Al final, amb la calor, jo et vaig dir que no m'afectava, però jo crec que allò va ser un extrem. I llavors, al final, sí que em va vindre un bajón. No sé, jo crec que és de no estar acostumat a lluitar amb aquesta intensitat, no? Darrerament. Llavors, al final vaig quedar 3 minuts, però estic contenta perquè estava sorpresa. O sigui, m'he tornat a veure en cursa. Llavors, això és el que em queda, no? O sigui, em queda un record de dir, ja estàs un altre cop, un pas més proper a ja estar davant.
L'avançadora en categoria d'elit va ser Clàudia Galicia, però Rocío García va tornar a ser la millor, tot i competir en el grup de sub-23. Sense temps per descansar, Pacios afrontarà a partir de dijous la Colina Triste, una cursa UCI de 4 etapes a Burgos.
I afegim un parell de punts més. L'Hospitalet no pagarà els 452.000 euros que demana la Federació Espanyola de Futbol per la plaça del Reus Deportiu.
El conjunt riberenc, en veu del seu president Santiago Ballester, ha demanat que cap equip pagui aquesta quantitat, al·legant els mèrits esportius que han fet aquesta temporada. De moment, només Covendas Esport madrileny ha expressat públicament el seu interès per formar part del grup tercer de segona B. Recordem que el termini expira demà passat.
I el Barcelona debuta en aquests moments a la pretemporada. El conjunt blaugrana disputa des de 1:45 el primer partit de la Rakuten Cup al Japó contra el Chelsea.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb la informació esportiva posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.